Flor de Nadal, un conte de Jordi Pujol Nadal. Odies les poncèties. Saps que són molt apreciades, que hi ha molta gent que les troba boniques, però tu no les suportes. El teu pare en comprava cada any per Nadal, i per més que les cuidéssiu, sempre se us acabaven morint. Mai no arribaven al febrer. Per això, quan fa unes setmanes el teu home em va portar una a casa, va reaccionar malament.
I això?
Vas etzibar-li amb fredor, tan bon punt va travessar la porta carregat amb la planta sota el braç. Elles van encongir d'espatlles. Et va explicar que havia passat per davant d'un bassar xinès que les venia molt barates i que no s'hi havia pogut resistir. Només m'ha costat 5 euros, va afegir, a tall de justificació com si el fet que estigués rebaixada fos un motiu per comprar-la. Oi que és maca? En comptes de respondre, vas forçar una mena de somriure. Vas agafar la planta bruscament i la vas deixar damunt un moble baix de fusta massissa que teniu al costat del sofà. Un raig de sol va il·luminar-ne les fulles, vermelles i ofenoses. Vas estar a punt de preguntar-li si ja sabia que era una flor molt delicada, però al final vas callar. Al capdavall te l'havia comprada amb tota la bona intenció del món, pensant-se que t'agradaria, i a més, no sabia que et produïa animadversió. No li havies explicat mai. La reacció de la vostra filla, teniu una nena de 4 anys i mig, en canvi, va ser diametralment oposada a la teva.
Ai, m'agrada molt!
Va exclamar en veure-la quan va tornar de ballet.
És molt bonica!
La poncètia que el teu home et va comprar gairebé per atzar us va acompanyar durant totes les festes nadalenques i tu vas fer tot el possible perquè no se't morís. Pulveritzaves aigua sobre les fulles cada 3 o 4 dies seguint les indicacions d'un bloc de jardineria que vas trobar a internet. La treies al balcó quan no feia massa sol i n'arrencaves les fulles pansides. Fins i tot vas ruixar-la amb un compost vitamínic que suposadament n'estimulava els mecanismes d'autodefensa. La nena també col·laborava a la seva estranya i meravellosa manera. Cada matí, en llevar-se, li deixava un platet amb galetes Maria, com feia amb el tió, i li cantava una cançó.
Ara ve Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li donarem un tall.
La planta va correspondre a tantes mostres d'afecte amb una generositat esclatant. Per Nadal i Sant Esteve va lluir amb força i va presidir la taula majestuosament. Per Cap d'Any va donar un toc elegant al menjador reconvertit en improvisada pista de ball. I per Reis va adquirir un color intens que desprenia una lluminositat màgica. No obstant això, tu no les tenies totes. Cada vegada que hi passaves per davant, et recordaves de totes les poncèties que no havien arribat al febrer i et temies el pitjor.
S'acabarà morint com el pare,
pensaves.
S'acabarà morint com es moren totes les coses boniques del món.
El 9 de gener, abans de marxar a treballar, el teu home et va cridar des del menjador. Estava dret davant el moble baix on havies deixat la poncètia. «Què fem?», et va dir. «No té gaire bon aspecte». Vas fer-hi una ullada ràpida. Ja havia perdut la vivacitat característica i havia començat a recargolar-se sobre si mateixa, com si estigués malalta o com si intuís que s'acostava al final d'alguna cosa. Les fulles ja no miraven cap amunt, miraven cap avall. Amb tot, et resisties a desprendre-te'n. Mantenir-la viva s'havia convertit en una petita obsessió i tornar-la a perdre era, en certa manera, com tornar a perdre el pare un altre cop. Havies parlat amb una veïna que de jove havia treballat en un garden del Maresme i t'havia explicat que podies transplantar-la a un test més gran i, amb una mica de sort, sobreviuria. Així que vas dir al teu home que no es preocupés, que anés tirant cap a la feina i que de la planta ja us en ocuparíeu la nena i tu. Quan us vau quedar soles, vau estendre a terra 4 o 5 fulls de diari i la vau treure del test. De seguida vas trobar un grapat de fils argilosos i encara tendres a la part inferior i el cor et va fer un bot dins el pit, com si volgués sortir-ne. La transplantàreu a una jardinera de plàstic mig escardada que trobàreu a l'armari del balcó i l'omplireu de terra, fosca i humida, fins a dalt de tot. A l'hora de prémer el substrat cap avall amb els dits perquè quedés ben subjectada, la nena va veure, a tocar de la tija, un branquilló amb dues o tres fulles verdes.
Mama!
Va cridar.
Ai, mira això!
Us vau ajupir l'un al costat de l'altre i davant els vostres ulls hi havia un pi petit de poc més d'un centímetre.
És un pi?
Sí.
Es va tirar cap endavant per examinar-lo de més a prop.
Però com ha pogut arribar fins aquí?
Vas pensar en el que et preguntava. El més probable era que un pinyó s'hagués barrejat amb la terra on es cultivaven les ponsèties, però et va semblar que era una història massa prosaica i te'n vas inventar una de més màgica.
L'ha portada un fullet.
Li vas dir, fluixet, a cau d'orella.
Ah, com els que hi ha al Montseny.
Més o menys.
Llavors vau decidir dues coses. Vau decidir que deixaríeu el petit pi allà on era, al costat de la flor de Nadal, i vau decidir que aquell seria el vostre secret. La ponsètia es va morir al cap de 3 setmanes. Va anar marcint-se lentament i tampoc no va arribar al febrer. Que se't morís, com se li morien al pare, et va fer enrabiar d'allò més, i durant uns dies vas estar de molt mal humor. També et va posar una mica trista. Va ser com tornar a passar un dol que ja havies passat. La teva filla, que és molt empàtica i té una sensibilitat especial per saber quan algú no està bé, es va oferir a trencar la guardiola.
Podem anar a comprar-ne una altra amb els meus estalvis?
Et va proposar.
No vull que estiguis així de trista.
Tu li vas dir que no calia i la vas abraçar fort. El petit pi no es va morir. Va anar creixent molt a poc i com que us feia pena que s'hagués quedat sense companyia, vau pensar que el portaríeu a la masia vella que teniu al Montseny. Ara esteu fent les maletes i demà al matí marxareu en cotxe cap a Sant Celoni. Heu comprat una capseta metàl·lica decorada amb motius orientals perquè el teu marit és dels que sempre ha de tenir el cotxe impolut i millor que no li embroteu la tapisseria. I a dins hi heu posat el pi amb les arrels amb força terra i ben embolicades amb un drap humit. Demà al migdia, quan se'n vagi a jugar al club de tennis, sortireu al pati i el plantareu juntes en algun dels testos de ceràmica. Seguirà sent el vostre secret. I quan sigui més gran, sense que ell us vegi, que aquest és un secret de mare i filla, i segurament ho trobaria una ximpleria, el plantareu al bosc que hi ha darrere la casa, perquè creixi cap al cel, no en solitud, sinó rodejat d'altres arbres. No creus que això canviï l'estat de les coses? El teu pare seguirà estant mort, com les ponsèties, però si més no perduraran el temps a través d'un petit branquilló que, d'aquí a uns quants anys, es convertirà en un pi gran i majestuós sota el qual us assaureu a prendre la fresca i recordareu, potser, aquesta història.